Sonet 91. Uns del seu bres es vanen, del seu art. Uns altres dels seus béns, del seu braó, dels seus vestits, torts de la moda a part. Alguns del seu cavall, llebreu falcó. I té cada caràcter l'escaient delit, en el qual troba un goig més alt. Cap gust particular em fa content, car faig de tots un bé més general. Millor és el teu amor que el més alt bres, més ric que l'or, més car que cap vestit. Fa més goig que els falcons i que els corsers. Tinc amb tu el que a tothom porta envenit. Sóc míser, sols perquè tu pots endur tot i deixar-me pobre com ningú. Aquest és un sonet de William Shakespeare que ha estat traduït per Marià Villan Gómez.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Ja pràcticament estem al mes de juny i estem en directe i en exclusiva a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. I com sempre, si avui és dilluns i són les 9 i 2 minuts del vespre, això és Tirant de llibres. Avui hi ha el programa número 142. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit, Joan. Deixa'm dir una cosa. Ara de seguida parlem de tota la resta de tot el programa. Però és que fa poc Matthew Tree ens va deixar saber que un especialista en William Shakespeare havia revelat qui era l'autor de les obres de Shakespeare, després d'anys i panys de discussions de teories de la conspiració, que si Christopher Marlowe o qualsevol altre escriptor, doncs finalment ha arribat a la conclusió i ho pot demostrar, que l'autor de les obres de Shakespeare era William Shakespeare.
Ah!
Això ja és molt, eh?
Aquesta sí, conclusió em penso, em sembla que és molt encertada. Sí, eh? I bona nit, Joan.
Bona nit a tots, bona nit també a la
Gemma, Gemma Grau, que la, sempre ens fa un control tècnic excel·lent.
Exacte, i a tota la gent que ens esteu escoltant, eh? Bé, doncs vinga, anem a presentar el programa d'avui.
Avui tenim una crònica, com sempre, des del País Valencià, la nostra benvolguda Empar Morelló, ja la tenim a punt. I avui, malauradament, no tenim la nostra benvolguda companya Antònia Melis, per qüestions professionals no ens pot acompanyar, però ella, que és molt previsora, ens ha donat tota una sèrie d'informacions perquè les comentem aquí al programa, i això farem. Li agraïm doncs la seva col·laboració i explicarem tot el que ella volia explicar. Bé, avui, Joan, a la secció de literatura catalana, que també tenim una entrevista, tenim el plat fort d'avui, oi?
Sí, hi ha un comentari del llibre Boulevard dels Francesos de Ferran Torrent i una entrevista amb aquest autor.
Bé, però no és l'únic plat fort que tenim avui. Tenim una altra entrevista, oi, Jordi?
Sí, hi ha un altre valencià, amb Eduard Clavé, el director de la revista Vagant i ànima de l'Associació Cultural Frederica Montseny.
Tenim també Biblioteca Viva, oi, Joan? Ens parlaràs de l'actualitat de la Biblioteca Pública de Sant Celoni, la Biblioteca L'Escorxador.
Això mateix.
Si tenim temps, que esperem que sí, tindrem una mica d'actualitat, de noticiari, i acabarem amb la frase jo mateix. Però en Joan penso que ens ha d'explicar alguna cosa.
Sí, es veu que avui acaba de passar un fet molt greu, i els que estem vivint en una nació sense estat també som solidaris amb les altres nacions que no el tenen, i per això quan s'ataca un d'aquests estats cal respondre, i per això llegirem un comunicat unitari contra l'atac d'Israel als vaixells amb ajuda humanitària a Gaza. Front a l'atac per part de l'exèrcit israelià contra els membres de la flota d'ajut humanitari amb missió pacífica de resistència civil que pretenia trencar el setge de Gaza, denunciem i condemnem les greus violacions del dret internacional, dels drets humans i del dret internacional humanitari que, un cop més, ha comès i ha ordenat cometre el govern israelià.
Més enllà de l'abordatge s'hagi comès en aigües internacionals o dins de l'espai marítim palestí, controlat per Israel, l'ús desproporcionat de la força armada contra la població civil interna o internacional suposa una flagrant violació del dret internacional.
Instem que es produeixi un clar pronunciament de les autoritats polítiques internacionals, de l'Estat espanyol i de Catalunya contra aquest nou menyspreu de les autoritats israelianes cap al principi del respecte de la dignitat humana. Recordem que el silenci equival a complicitat. Esperem que els nostres polítics estiguin a l'alçada dels valors de la dignitat humana i condemnin aquesta situació que ha costat la vida i ha ocasionat un gran nombre de ferits a activistes internacionals i no es quedin en silenci, com va passar durant l'operació Plom Fos, en la qual varen morir més de 1.300 palestins.
Bé, dit això, doncs, seguim el programa.
La crònica.
Bé, amigues i amics, ja tenim en directe la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Molt bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada. Què tal, Francesc? Doncs, hola, Jordi, hola, Joan.
Hola, Empar.
Bona nit.
Doncs aquí hi ha una mica de calor ja. No sé pel País Valencià com esteu.
Aquí moltíssima calor. Fa un aire, un vent així de ponent, com si vinguera del Sàhara o no sé com dir-te, però jo estic encantada.
Ara de sentir la teva veu ens ha arribat un aire fresc.
Has vist que bé m'ho apanyeu per ahir dalt.
Home, i veus quines entrevistes fem avui, oi? Has vist, oi?
Ja he vist que dediqueu el programa pràcticament a
autors
valencians. Això està fantàstic. Mira, sabeu que s'ha publicat darrerament, així ja comença la crònica, a un valencià d'excepció, bé, jo dic valencià d'excepció perquè és de la Safor i bé, és el cavaller... Jo sóc aquest que em dic Ausias Marc, no? S'ha presentat una nova biografia respecte de la figura d'Ausias Marc. L'obra és una obra conjunta de Ferran García Oliver, Robert Arquer i Marion Coderc i es diu Lo cor salvatge, indagacions sobre Ausias Marc.
Mm-hmm.
Jo crec que paga la pena, no? Sí que és cert que s'han fet molts estudis sobre l'obra d'Ausias Marc, el de Joan Fuster, perfecte i magnífic, però crec que aquesta obra dona una nova visió, no? I les tres figures que destaquen, no, en la vida d'Ausias Marc, un poc el que va suposar el fet cavalleresc i el segle d'or valencià o català, si més no, no? I volia començar així, com que veig que teniu el programa dedicat als valencians, començar amb un dels grans.
Sí.
Mm-hmm. Coses que ens passen per contravenir això, resulta que les FAPES estan acusant a la Conselleria d'Educació d'eliminar el valencià de les aules, clar. Per què es diu això? Doncs perquè no s'han catalogat els llocs de treball en secundària en llengua autòctona, hi ha falta d'ensenyants, tot i que el senyor Fontdemora, que és el conseller que tenim per aquí baix d'Educació i Cultura, no d'Educació, perdó, diu que s'està fent s'estan posant a l'abast tots els recursos de la conselleria, tenint en compte aquest any sofridíssim de crisi, que no pretén eliminar el valencià, que no hi ha falta de professors, que no hi ha barracons, que s'està complint la llei d'ús, en fi, tot allò que ja sabeu que...
I tot és al revés, oi?
Jo no diria al revés, però efectivament, que no tens ni caps ni peus. Més coses. A veure, s'ha fet un festival en Xàbia de música folk i s'ha retut homenatge a Pep Bas. Pep Bas, n'hem parlat alguna vegada ja també, va morir fa 2 mesos, era l'ànima un poc de la romàntica de Saladar i se li havia fet un bastants homenatges, no? A les melodies que interpretaven la seva colla de músiques, però sobretot a les masurques, els valsos, les polques, que li agradaven més, no? I com que es feia l'aniversari també, la gent de Xàbia ha volgut retre-li homenatge, exalumnes i amics de Pep Bas li han oferit un concert, no? I va ser molt, molt emotiu i va estar molt bé. Es va fer el passat divendres, si no recorde malament, sí? Sí, no, dissabte per la nit. I bé, també hi hauria, també hi havia algun mestre mallorquí i algun músic així a més de renom que s'hi va fixar també. Més coses. Literatura. El poeta Joan Navarro ha obtès el Premi Carles Salvador, que es convoca per segona vegada des de la Universitat Politècnica. Joan Navarro ha escrit a Desjoc i encara que no s'ha publicat i es publicarà en Denes, s'editarà en Denes, és, segons han dit els organitzadors del premi, una obra ben destacable. Joan Navarro ja tenia diversos guardons i bé, per aquesta obra doncs, veure-la publicada també li va bé. Més coses respecte del Politècnic i respecte del Centre Carles Salvador. Els cursos intensius que es faran per a assolir els diferents nivells d'aprenentatge del valencià seran cursos intensius durant el mes de juliol al Centre Carles Salvador, concretament en els diferents nivells de coneixement oral, elemental, mitjà i superior. I bé, i està oberta la convocatòria de matrícula. De moment, la convocatòria de matrícula. També a la Universitat Politècnica està oberta la matrícula. No sé si voleu que vos conti més coses. Sé que avui no tenim crònica des de les Illes, però teniu que continuar parlant-vos de premis, de llibres, o teniu més coses ahí que dir vosaltres?
Si vols, afegim una cosa més.
Diu,
un llibre, un premi, el que et cridi l'atenció.
Val, un llibre que a mi m'ha agradat molt, que es diu For Sale o 50 veus de la Terra. Això es publica en Edicions 96. És un llibre de poesia. És un recull de diversos autors i autores valencians. En principi són 50 poemes inèdits i estan dedicats als paisatges, al nostre territori. I bé, la coordinació de tot plegat l'ha fet l'editora i poeta Maria Josep Escrivà, i jo crec que és una manera de reivindicar des de la col·lectivitat, no?, també la bellesa dels racons del nostre país. Així que qui vulga ja sap que s'hi pot acostar.
Doncs molt bé, en part. Gràcies per la teva corresponsalia.
Gràcies a vosaltres. Una forta abraçada a totes i a tots i una salutació especial per a Nerea i per a Rubén.
Molt bé.
Que crec que ens escolten avui.
Queda dit.
Felicitats, doncs.
Queda dit. Fins a la propera setmana.
Una abraçada, en part.
Una abraçada. Adéu, adéu.
A reveure. Bé, doncs continuem amb la informació que ens havia de portar l'Antoni Amèlies, que ens l'ha facilitat per correu electrònic. L'Antoni avui volia parlar de tres coses. Volia parlar d'una fira, la Fira del Llibre de Palma, concretament la 28a Fira del Llibre de Palma, que estarà situada al passeig del Born i que ofereix durant 10 dies al públic l'oportunitat d'accedir de manera més fàcil, agradable i directa a totes les novetats editorials, tant les estatals com les internacionals, les locals. I a més, doncs, hi ha tota una sèrie d'obres literàries, un munt de noves obres literàries que allà doncs, es podran mirar, es podran remenar, es podran consultar. I a més hi haurà la firma d'exemplars per part dels autors d'aquestes obres. La segona cosa que us volia comentar l'Antònia és que el dia 2 de juny a la sala d'actes, el que no ens ha dit és on? Però bé.
Sala d'actes.
Quina és la
notícia?
La notícia.
Doncs que es presentarà un llibre de Miquel López Crespí que es diu Cinema del segle XX.
Ah, sí, sí, em sembla parlar d'això. Sí,
sembla que López Crespí, si no recordo malament, havia estat militant de partits d'extrema esquerra i té una trajectòria, a menys que ho confongui amb algú altre.
I no és això, company, el llibre que es diu així.
Em sembla que sí.
Doncs es veu que aquest llibre, Cinema del segle XX, és un llibre on es pot trobar informació de les pel·lícules més importants realitzades a l'Estat i arreu del món al llarg dels anys 60, 70 i 80. Doncs aquest llibre de Miquel López Crespí serà presentat per en Mateu Morro, historiador i exconseller d'Agricultura del Consell de Mallorca. Doncs
deu ser el PSM, potser aquest Morro.
Sí, deu ser el PSM, sí.
I llavors ens volia dir també l'Antoni una tercera informació, i és que el dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. I resulta que la gent de l'àrea de voluntariat i divulgació, suposem que de l'Ajuntament de Palma, posarà un estand informatiu a la plaça d'Espanya de Palma i ha organitzat un passacarrers que es diu La Marxa dels Aliments Ecològics en defensa del consum local i ecològic enfront dels aliments d'importació com a mesura per combatre el canvi climàtic i fer arribar missatges contra els aliments transgènics. Sembla que, a més, a banda d'aquest aspecte més ideològic o més de defensa del medi ambient, a més d'això, hi haurà la possibilitat de gaudir d'espectacles de tipus musicals, lliurament de premis, tota una sèrie d'activitats que s'organitzaran, premis fotogràfics i joguines fetes amb materials reciclats, a banda també d'una taula rodona, que es diu Present i futur de la mobilitat a Palma, moderada per Maria Antònia Crespí, i sembla que hi participarà el regidor de mobilitat de Palma, José Ila. Això serà, això és que aquí sí que tenim el lloc, al carrer Blanquerna de Palma, a les 12 del migdia. Més informació a la pàgina web, una pàgina web específica que es diu Programa del Dia Mundial del Medi Ambient a Mallorca. O sigui que ja ho sabeu, la 28a Fira del Llibre a Mallorca, la presentació d'aquest llibre de Miquel López Crespí, Cinema del segle XX, i el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny.
Literatura catalana.
He començat l'espai de literatura catalana d'avui parlant d'un llibre de Ferran Torrent. El llibre es diu Boulevard dels Francesos. Això és... Francesos també s'ha de ser amb F majúscula perquè és el nom d'un passeig. Es diu així. No és que sigui dels francesos com a adjectiu, sinó com a nom. Editorial Columna, col·lecció clàssica 830, Barcelona, 2010, 408 pàgines, 21,90 euros aproximadament. El mateix autor ha reconegut que li va portar molta feina fer aquesta novel·la. Afirma que hi va estar treballant durant 6 anys. Va haver d'aprendre com funcionava el món de la política clandestina, amb les mesures de seguretat adients, el món de la policia amb la seva jerarquia i les seves actituds amb els detinguts, el món de la pagesia i els seus costums. En tot aquest procés va haver de contactar amb innombrables persones que la van assessorar aportant el seu testimoni o explicant com es vivia a l'època. En fi, podem dir que ens trobem davant d'una obra molt elaborada i de la qual l'autor se'n sent molt orgullós. Aquesta novel·la, que és un retrat de la vida quotidiana del País Valencià de la postguerra, concretament any 1962, i de la democràcia, concretament l'any 2004, passant més de puntetes per la transició, fa que aquesta, diguem-ne, està dividida en espais temporals, amb això que us acabo de dir. Aquest programa el fa a través de diversos personatges, que de fet és una especialitat d'aquest escriptor de treballar el treball que fa amb aquests personatges, que eren paradigmàtics de la societat que els havia tocat viure. Per exemple, els obrers conscienciats que militen en el comunisme, encara que des d'un punt de vista crític, dues menes de policies, els humans i benintencionats, i d'altra, els sàdics i assassins. D'una altra banda, un altre personatge són els intel·lectuals favorables a la República però que eviten implicar-se més a la lluita antifeixista, el lladre de coll blanc i el qui, tot i sent lladre, no té aquesta categoria, i les vedets de cabaret, etc. Com ja va ser habitual l'autor, hi ha una mort. Una mort, no direm un assassinat, sinó una mort. I en aquest cas es tracta d'una dona de família rica i influent dins del règim franquista, que farà de corcoll a la policia i, a més, hi ha un intent d'assassinat del policia sàdic també. Veiem, doncs, una barreja de situacions crítiques amb finals força infeliços que els mateixos personatges, que repeteixen en diferents moments, ajuden a situar. I el tema difícilment en resultarà indiferent, atès que ens transporta un passat no tan llunyà, però poc retratat pel cinema i la literatura, i a un de present per tots conegut. També surt el tema de la traïció i el del delator, temes que s'assemblen però no són ben bé iguals. En el primer cas, es tracta de Carol, la vedet que té enamorat a un dels protagonistes, que tot i no aguantar les humiliacions que li farà passar el comissari sàdic, el traeix. No expliquem què passa, perquè si no seria desvelar massa coses. I en el segon cas, el delator, és el cas d'un guerriller antifranquista que va dir a la policia com actuava el maquis i què podia fer per trobar-los, o sigui, on eren. Totes aquestes imatges estan presentades mitjançant els flashbacks que d'entrada pot fer perdre el lector que no estigui molt avesat en aquestes tècniques estilístiques. Té també tot un conjunt d'elements que la fan recomanable, aquesta obra. És emocionant, ens il·lustra, ens distreu i ens fa pensar. Tota una sèrie de característiques importants. Això vol dir que les diverses trames o s'entrecreuen o corren en paral·lel i, per tant, hi ha diverses històries dins d'un únic paisatge. La part que tracta de l'any 62 està establerta amb la divisió clàssica de la novel·la d'introducció, nus i desenllaç. I la part de l'any 2004 és un monòleg interior d'un sol personatge que dura tot un dia. Segons el mateix autor, diu, el lector podrà trobar una relació moral i ideològica entre el que érem, el que hem estat i el que som ara, no obviant l'enfonsament de la meva generació. Ell va néixer el 1951, precisament la mateixa edat del cronista que està parlant ara. I l'anterior, és l'enfonsament de dues generacions, la de la postguerra, la del 51, i la d'abans de la postguerra, que va ser la duresa dels anys 40. Segons diu Joan Fuster, parlant de l'autor, aquesta és la gran aportació de Torrent, diu. La normalització d'escriure novel·la i novel·la de gènere des del País Valencià per a tots els països catalans. Per raons suara expressades, crec que aquesta novel·la té tantes tecles que el millor que podem fer és llegir-lo ara i rellegir-lo més endavant. Molt recomanable. I repetirem la referència. Ferran Torrent, Boulevard dels Francesos, Editorial Columna, col·lecció clàssica número 830, Barcelona 2010, 408 pàgines, 21,90 euros.
L'entrevista.
Bé, abans de començar l'entrevista farem una breu bibliografia de Ferran Torrent. Ferran Torrent és un dels escriptors valencians més reconeguts en l'actualitat, fet que demostren que moltes de les seves obres han estat un èxit de vendes i s'han traduït a distints idiomes. Per exemple, No emprenyeu el comissari, Penja els guants Butxana, Un negre amb saxo, van marcar el seu inici com a autor literari en els anys, ja una mica llunyans, anys 80. De la seva obra podem destacar llibres com Gràcies per la propina, que va guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la el 1994, Societat limitada, guardonada amb els Premis Joan Creixells Nacional de la Crítica i Crítica Serra d'Or el 2002, o La vida en l'abisme, que va ser finalista del Premi Planeta el 2004, que es va publicar en català i en castellà. Quatre de les seves obres més importants, Un negre amb saxo, Gràcies per la propina, L'illa de l'holandès i La vida en l'abisme, han estat portades a la gran pantalla per directors com Ventura Pons o Siegfried Montleon. Ferran Torrent també col·labora com a periodista en diferents mitjans de comunicació i ha participat en l'elaboració de guions de ràdio, televisió i cinema. Comencem, doncs, l'entrevista. Bé, bona nit, Ferran, gràcies per ser Tirant de llibres.
Bona nit.
Bona nit. Bé, doncs, si et sembla, comencem ja directament l'entrevista.
Molt bé.
He llegit que has afirmat que el Boulevard dels Francesos és com una part de la nostra història que no ens han contat. Aquesta seria una de les funcions d'aquest llibre?
Bueno, jo no ho he dit això, vull dir que no, jo no ho he dit. He dit, això sí, que la novel·la està ambientada en una època que a mi m'interessava molt perquè es produeix una inflexió en el franquisme, per molts motius, és a dir, comença a vindre el turisme, dir, els fills derrotats, els propis derrotats comencen a oblidar-se de la guerra espanyola. En fi, és un moment de molta inflexió, vull dir, els militars, vull dir, ja no manen tant en economia, ja van civils a manar, en fi, aquestes coses. Era un moment que jo crec que era molt interessant per a novel·lar, no?
Molt bé, Morella, ciutat on és Adelaida, que és una protagonista del llibre, ha estat tan important sí. Per a tu que fins i tot l'alcalde en Ximo Puig ha presentat el teu llibre i t'ha ajudat a trobar referents.
No, és que, a veure, parlant amb gent, em van dir que lo normal és que hi hagueren les minyones foren d'Extremadura, Múrcia, Andalusia, però que també hi havien del país, i això em va interessar molt, que també hi havien del país, i hi hagueren que concretament de la zona dels ports, Morella i això, doncs algunes xicones, en fi, filles sobretot de pastors, de gent que no tenia gaire futur, doncs venien a servir a la ciutat, no? O bé han d'anar a Barcelona, la majoria, a treballar, a Catalunya vull dir, o bé algunes venien a servir a València. I em va interessar això, i com era un fet real, doncs vas preferir posar-me a la persona del país, no?
I perquè va tancar una fàbrica, no? Vaig entès també, Morella, important que hi havia allà.
Sí.
I per això
sí, va tancar la fàbrica i molta gent hagués d'emigrar a Catalunya, sí.
En aquesta novel·la hi ha poc humor, contràriament a altres obres que has fet tu. Podem parlar d'un canvi d'estil o és que els temes que tractes al llibre no fan somriure, precisament?
Bé, jo crec que sí que hi ha humor, vull dir, en el present, en el 2004, vull dir, és una narració en primera persona. Sí. Jo crec que sí que hi ha bastant humor en la novel·la, vull dir, jo no considero que una novel·la meva en què no hi hagi humor. El que passa és que lògicament és un humor de desencantat, un humor que ratlla en la gamberrada i el nihilisme, no? Vull dir, la ironia, vull dir, no estem tractant d'una novel·la d'humor, però que sí que hi ha humor, no? A la manera del desencantat, que a més és d'una tragèdia familiar, no? I veu la vida d'una manera, doncs, amb ulls molt, diguem-ne, molt sarcàstics, no?
Passa que la primera part sí que realment és diguem, dramàtica, no? Com el que expliques de la policia i les actuacions...
Sí,
i...
bueno, tot això està documentat, de com actuava la policia, els mètodes, de quina manera feien la feina. Al principi de la novel·la, del llibre, ho pot veure, hi havia uns agraïments de gent que he consultat, bueno, també va consultar per internet, llibres, altra gent que he consultat que no ha volgut sortir els agraïments, i llavors que m'havia documentat en l'època, clar.
Hi ha gent que no volia sortir els agraïments.
Sí, no, però no per res, sinó perquè, bueno, vull dir, tampoc ho veiem necessari. També per estalviar-se, potser, perquè tenien una opinió que no concordava potser amb l'opinió d'altres companys o camarades d'ells i, per tant, doncs, no volien fer-se responsable potser del que jo pogués escriure, no?
A veure, planteges una nova reflexió sobre el perill de les ideologies tant de dretes com d'esquerres, a banda de temes ja tocats abans com la corrupció i el poder. Aquí plantejo dues preguntes. Per què aquesta innovació de parlar d'una cosa que fins ara no havies tocat tant i creus que les ideologies...
Bueno, perquè...
Sí, digues.
Perquè jo ho he viscut. Jo he viscut que les ideologies... Jo no estic en contra de les ideologies. El que parla és que estic en contra de les ideologies portades a un extrem tan radical que fa de la gent gregaris, fanàtics, moltes vegades parlem de la llihad islàmica, no?
Sí.
Aquí hi ha hagut una llihad islàmica ideològica, d'alguna manera, no? És a dir, el que diu, i encara passa, no? El que diu el seu partit és el que és i ja està, no? A mi m'agradaria que la gent fos més autocrítica, no? I fos més lliure, perquè si un no és lliure, i això és una frase que surt a la novel·la, no? Difícilment pot demanar la llibertat dels altres si un no és absolutament lliure per contradir les seves pròpies normes o per ser autocrític, no?
Estem d'acord amb això. Creus que les ideologies van lligades amb la corrupció i l'abús de poder?
No, jo crec que la ideologia no assegura. Jo crec que on hi ha poder hi ha corrupció, això és normal. Diria, a més, entre els gremis hi ha corrupció d'una manera o una altra, més accentuada, menys accentuada, però el que passa és que, lògicament, en els temps que estem vivint de crisi, lògicament, el fet que hi ha tanta corrupció política indigna la gent perquè hi ha moltíssimes famílies que estan passant-ho malament, no? I, a més, això és un descrèdit de la democràcia, amb la qual cosa necessita una regeneració, vull dir, la democràcia està en bastant decadència, no? Diria, els polítics s'hauran d'ocupar de regenerar-ho, no? Perquè ara mateix el senyor Zapatero doncs ha preferit pràcticament portar el país a la ruïna que abandonar el poder, entens? Ell s'ha revelat com un inútil absolut, però preferís portar la ruïna que dimitir, no?
Sí. Un punt d'inflexió amb la novel·la aquesta és la mort per accident de la rica hereva Virgínia Lafont. Quina funció té aquest punt i per què va situar aquest esdeveniment al mig del llibre i no a un altre lloc?
Bé, perquè el personatge del lladre professional és un outsider en la novel·la que acaba desencadenant tota la trama.
Home, sí.
I jo pensava que la novel·la era massa normal, no? És a dir, no era previsible, perquè no era previsible, tu vas llegint la novel·la i no saps el que va passar, però necessitava algú que revolucionava la novel·la i que, d'alguna manera, és a dir, despertara o introduir una sorpresa als lectors, no? I ahir me la va jugar perquè és una intuïció que tens, que creus que aquest personatge va donar-te joc, però mira, jo crec que em va sortir bastant bé i és un personatge que al final dona moltíssim joc, no?
Jo personalment, un dels personatges que més llàstima em fa és en Txelo, el seu boig enamorament per la Carol i l'ingenu, el seu desig. El Txelo, Txelo. Sí. Jo diria, el seu desig, jo diria, un amic infantil de fer justícia, la traïció que pateix i el seu final. Quina és la funció d'aquest personatge per tu? Per què l'hi has posat aquí dins?
Bé, perquè jo crec que són molt diferents entre ells, no? Els tres membres del Partit Comunista que no estan d'acord amb la línia del Partit Comunista són molt diferents i jo crec que, mira, el vaig introduir perquè és un tipus de militant que jo també he conegut, no? Poc doctrinari perquè és un home poc llegit, no? Simplement, doncs, li ve de família, això, no? El ser d'esquerres, aquesta ingenuïtat, doncs, acaba pagant-la, no?
I em sembla que aquesta és una pregunta que ja l'han fet moltes vegades, però pot ser inevitable amb un tipus de novel·la tan diguem-ne, tan densa com la que planteges ara. Quina és la moral del llibre? Vull dir, què se'n pot extreure d'aquest llibre?
Hi ha diverses lectures, però conscients i lectures que són inconscients que trauen els lectors, no? Una lectura conscient és que per davant de l'ideologia estan les persones, i després que els bons no són sempre els d'esquerra i els dolents els de dreta, que n'hi ha bons i dolents en els dos costats, en una dictadura preferentment en la dreta hi havia més dolents, evidentment, però que no era tot allò trigolimpio, no? És a dir, el fet de que un lluitara contra la dictadura des del Partit Comunista no vol dir que fos una persona amb virtuts humanes excepcionals, no? És a dir, el Partit Comunista, diré, era com una religió, no? El partit estava per damunt de tot, no? Però, bueno, són uns temps que afortunadament han canviat, no? En fi, també una de les, de les claus que té la novel·la és que l'educació està també per damunt de l'ideologia. És millor tindre una bona educació que una bona ideologia, no? És a dir, si un no està educat, sempre acabarà sent un gregari de les ideologies dels altres, no? Hi ha moltes lectures, no? La solidaritat, el no maniqueïsme, és a dir, pot haver gent que equivocadament estava a favor del franquisme, però que humanament era bona gent, no? Com el cas del policia de la brigada criminal, no? Sí. Però que acaba donant-se compte que efectivament està treballant per a un règim, doncs, que va en contra de les seves creences, en definitiva, no? I això, doncs, fa que obri els ulls arran d'un cas que hi troba una injustícia, no? En fi, hi ha moltes lectures a la novel·la.
Bé, Ferran, jo només dir-te que hem recomanat que aquest llibre, més de llegir-lo, s'ha de rellegir, perquè és un llibre, jo dic, que hi ha moltes coses, hi ha moltes, vull dir, moltes informacions que poden interessar la gent, perquè també pot ser formatiu, perquè molta gent no sap moltes coses de les que expliques, i per això, doncs, des d'aquí hem recomanat això. Jo t'agraeixo molt que hagis volgut accedir a aquesta entrevista que hem fet aquí amb aquest programa es diu Tirant de Llibres, que fa ja 3 anys que el fem i que hem passat molts escriptors per aquí i també hi havies de ser-hi tu. Ferran?
Sí, digues, saps què passa? Que de vegades no et sentia bé, saps?
Com estem parlant amb un mòbil, que passen aquestes coses, no? Deia que t'agraïm que hagis volgut doncs, accedir a...
Sí, això ho has sentit. No, ha sigut un plaer, home. Vull dir, en aquesta dia m'agrada col·laborar amb les emissores, diguem-ne, petites i tal, no? Perquè sempre, doncs, crec que tenim els mateixos drets per a informar i que vos atenguin com a les grans emissores, no?
Per això, doncs vinga, tornem a donar les gràcies per ser-hi i fins un altre, quan tornis a fer un altre llibre ja en tornarem a parlar, en tot cas.
Molt bé.
Vinga.
Vaig bé, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Hola, bona nit, Eduard Clavé.
Hola, bona nit, què tal?
Et sentim molt bé, eh?
Sí?
M'has dit abans que havies de buscar una zona amb prou cobertura, però des d'aquí et sentim molt bé.
Perfecte.
Molt bé. L'Eduard Clavé també és valencià. És un valencià que viu bona part de l'any a Palau, però ara mateix és al País Valencià, eh?
Sí,
bé,
sí.
La setmana passada, el divendres, l'anterior, diria jo, exacte, hi va haver un acte a l'esplai de Santa Maria de Palautordera, una xerrada que tenia com a convidat Josep Maria Murià sobre l'exili català a Mèxic, oi?
Sí, sí, ell és una persona encantadora, que és, ell és mexicà, però ell és fill de catalans que van tindre que emigrar quan va acabar la guerra, anaren a Mèxic, i ell va néixer allà, està allà, viu allà, però els pares li van transmetre tant d'amor a Catalunya, que quan ve aquí pues tothom el demana perquè és un gos sentir-lo parlar.
Exacte, i a més em sembla que Catalunya li ha d'agrair doncs un esdeveniment important com va ser la Fira del Llibre de Guadalajara i la projecció internacional que va tenir llavors el llibre català, oi?
Sí, sí, ell va ser l'encarregat d'organitzar la Setmana Catalana allà a Mèxic, i ell precisament aquest any passat li van lliurar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat com a reconeixement al seu treball que va fer tant en aquesta setmana com contínuament. Ell és un, és un gran exportador del sentiment català.
Bona nit,
t'està saludant el Joan.
Bona nit, Eduard.
Digues, Joan.
No, que penso que aquesta és una de les medalles més ben, diguem-ne, merescudes. Cosa que no sé si es pot dir de les altres, però d'aquesta sí, aquesta segur que sí.
Et refereixes al Millet, potser.
Exacte. Algunes altres que serien discutibles, com a mínim.
Bé, l'acte l'organitzava l'associació Frederica Montseny, oi?
Sí,
de la
sí.
qual em sembla que ets president, oi?
No, sóc el president. Jo
d'acord.
Sóc el càrrec que tinc és tresorer. El tresorer d'acord. Com a...
Però sí que ets un soci fundador.
De la Junta, sí.
Ets un soci fundador. D'acord.
Farem... Fa 9 anys...
Quan es va fundar, 9 anys?
A conseqüència de que a Palau fem cada any un recital de poesia, que fem estiu, pues uns quants que participaven van dir, escolta, per què no fem primer una associació cultural que és la Federica Montseny? I cada any organitzem el recital de poesia local. I fa 3 anys van decidir fer un pas endavant i varen tirar endavant l'organització i l'edició d'una revista trimestral de caire totalment cultural.
D'acord. La revista és Vagant, oi? Un vagant és una post o una porta per aturar l'aigua d'un rec i alçar el seu nivell.
Això mateix.
Ja anem... Sí, digues.
No, que un vagant, pel que no ho saben, és un repartidor d'aigua. És a dir, quan un senyor, un pagès vol que li entre l'aigua al seu solc, el que fa és aixecar una comporta i això es diu vagant. I és un repartidor d'aigua. Nosaltres, per similitud, volem repartir cultura. I el vagant nostre és un vagant cultural que volem repartir cultura. Per això el nom vagant identifica molt a la revista, identifica molt a la nostra associació que volem ser una... un lloc on la cultura siga la protagonista.
D'acord. La revista ha tret fins ara 12 números i és a punt de treure el número 13.
Sí.
Oi? Ja ens has dit que era trimestral. Quins
sí,
són
trimestral,
els seus continguts, generalment, o quines seccions fixes acostuma a tenir?
Mira, la nostra revista és volgudament... la gent pregunta moltes vegades, escolta, la revista, quin temari té la revista? Mira, la revista nostra és la suma dels escrits de les persones que col·laboren. És a dir, si tenim 32 pàgines, de les quals n'hi ha, podem dir, 28 escrits, doncs agafem els 28 escrits i sumen tots, cada un. L'únic que demanem és que escriga sobre els seus pensaments i els seus sentiments, i això és la suma dels pensaments i els sentiments de totes aquestes persones. I com tenim la sort de que ja són més de 40 les persones que escriuen, això, la revista és la suma de les 40 persones, són les que fan la revista.
D'acord.
Nosaltres també demanem, a part de sentiment i pensaments, n'hi ha un sostre per dalt i un solatge per sota, que és l'amor a la terra, l'amor a la llengua, l'amor al país i la voluntat de servei al poble, a la nostra gent. Això està, cobreix tota la revista. És la sensació que volem donar de catalanitat feta des del poble, des de la base. Això és el que nosaltres perseguim.
Doncs així també, clar, això ens permet parlar de la diversitat d'articles que s'hi poden trobar, oi? Articles o composicions literàries, des de la més intimista i feta doncs, per transmetre unes emocions i uns sentiments, com deies, fins a recerques històriques, o articles de divulgació de caire geogràfic, moltes vegades, oi?
Sí, i científic, i també la persona, en el bon sentit de la paraula, es planteja la nostra societat, cap a on creu que ha d'anar, o a una voltia que anés, és a dir, un anàlisi també de l'actualitat, és a dir, la diversitat és la millor manera de definir la revista. És a dir, també hi ha racons de la poesia, racons de la persona que fa viatges, la persona que li agrada descriure part del territori, és a dir, hi ha algunes coses fixes, però és la diversitat, el conjunt, la que la fa atractiva la revista.
D'acord, anem cap a la recta final de l'entrevista. Escolta, suposo que ho havíem dit, i per si no ho havíem dit ara ho recalco, té la seva seu la revista i l'associació Frederica Montseny a Santa Maria Palautordera. Com veieu el futur a mitjà termini? Quines expectatives hi ha? Hi ha, per exemple, alguna previsió d'acte cultural més immediat o com es plantejaria?
Home, nosaltres tenim un plantejament que anem creixent contínuament, és a dir, a part de fer la revista, ara cada any fem el lliurament d'un premi cultural a una persona, a alguna entitat que hagi destacat en la seva activitat al servei del país. Això ja han fet 2 anys el lliurament d'aquest premi. Després també hem col·laborat en la presentació de llibres i en l'edició d'un llibre d'un mestre que d'aquí de Palau, un mestre de la República, un mestre que va ser un exemple d'una persona dedicada a la docència, el mestre Salvador Fàbregas. Ahir vam ser nosaltres pioners, hem estat en primera línia a l'edició d'aquest llibre. És a dir, que nosaltres volem créixer i volem fer-ho de manera continuada. És a dir, tenim la revista, tenim el recital de poesia, que a final de juliol farem el recital de poesia local, que si no heu vingut, jo animo a tothom, que tots els oients, que vinguin a Palau l'últim dissabte de juliol, que els agradarà molt, i sempre volem anar més enllà. Anirem més enllà, però sempre des de la senzillesa i des de no anar enrere, anar sempre una miqueta, però sempre una miqueta endavant.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva amabilitat, Eduard Clavé, i ja ho saben els nostres oients, tant l'Associació Cultural Frederica Montseny com la revista Vagant són referents aquí a la comarca del Baix Montseny, i concretament els trobem localitzats a Santa Maria Palautordera, donant el batec de la vida cultural palauenca. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
Bona nit.
A reveure. Fins una altra ocasió.
La Biblioteca Viva.
Bé, com sempre, com cada mes, la Teresa Masnou de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni ens explica, ens fa arribar un correu amb les activitats del juny de 2010. Començarem parlant de la petita hora del conte, contes per a menuts, el divendres dia 4 a les 6 de la tarda, amb un espectacle que es diu Ball Manetes, que ho porta la Montse Dolcet. Això és sessió per a famílies amb infants a partir d'un any, però convé que des d'un any ja comencin a llegir. Així, quan siguin grans, ja tindran la falera de llegir i el llibre seguirà creixent, que és un dels objectius d'aquest programa, també. L'hora del conte a la Vall-llòria, també hi ha hora del conte a la Vall-llòria, divendres dia 11, a 6:45 de la tarda, a les 18:30, amb gossos i gats a càrrec de Rosa Pou. Això són contes per a nens i nenes a partir de 5 anys. Una altra activitat, xerrada Estima com vulguis, amb Jordi Petit. Conferència sobre l'homosexualitat. Això serà el dijous 17 a les 7 de la tarda, a les 19 hores.
Recordem que Jordi Petit és un pseudònim, que no es diu realment Jordi Petit. Ho dic perquè amb el pas dels anys vaig conèixer un Jordi Petit que em sembla que vivia una mica complexat per aquesta captura del seu nom com a pseudònim.
Doncs aquí es fa servir com si fos el nom, Doncs sí, bé, sí. Per públic adult, evidentment. Aquesta xerrada no és per nens, sinó per públic adult. I és el dijous 17 a les 7 de la tarda. També tenim una altra nova hora del conte, divendres 18, a les 6 de la tarda, al Timbaler del Bruc, amb la companyia Hi havia una vegada... Això és un espectacle per infants a partir de 5 anys, divendres 18. I finalment, la nit de lletres, que també cada mes hi és una tertúlia literària sobre, en aquest cas, Arthur i George, de Julian Barnes, conduït per Joan Manyes.
I per cert, aquest llibre, Arthur i George, en van parlar aquí, al Tirant de Llibres.
Vaps, que és que aquí parlem de tot.
No és el de la Rahola, No és el de la Rahola.
No.
Això és divendres 18 a les 9 del vespre, però no a la biblioteca com a les altres activitats, sinó a l'Hotel Suís. Nit de lletres 18, el dia 18, a les 9, Arthur i George, de Julian Barnes, conduït per Joan Manyes.
Però no tenies...
El noticiari.
Els nostres oients ens deuen haver sentit a mi, que jo li deia en Joan, però no tenies.
Però passava l'espai de noticiari.
Li demanava a en Joan si tenia informació de la biblioteca de Palau, perquè jo sabia que tenia notícies de Palau.
Sí, de Palau, de la biblioteca de Palau també hi ha una biblioteca, Ferran Soldevila, que ens ha fet arribar una activitat que és una exposició pictòrica que es diu Masies en puntillisme. El puntillisme és una tècnica pictòrica que es començava a emprar a finals del segle XIX dins del moviment impressionista. Aquesta tècnica utilitza el punt com a element fonamental de la composició de l'obra. Masies en puntillisme ens dona una visió diferent de les masies de Palau-Tordera. Això ho ha fet el palauenc, una persona de Palau que es diu Aníbal, i funcionarà del dimecres 2 al dimecres 30 de juny, és a dir, pràcticament tot el mes de juny, però amb horari diferent. Fins al 13 de juny, matins, dijous i dissabte de 10 a 2 i tardes de dilluns a divendres de 16 a 2:15. A partir del dilluns 14 comença l'horari d'estiu i, per tant, matins, dijous de 10 a 4 i tardes de dilluns a divendres de 16:30 a 21 hores. Això organitza, com he dit abans, la Biblioteca Ferran Soldevila.
Bé, doncs tenim informació d'activitats de la Biblioteca de Sant Celoni i també de la Biblioteca de Palau. Doncs ara jo us donaré informació d'activitats arreu de Catalunya. Resulta que enguany, enguany 2010, resulta que es fan una sèrie d'activitats que commemoren el centenari de la poetessa Rosa Leveroni, que va néixer a Barcelona l'any 1910 i va morir l'any 1985. Concretament, dos actes, us citarem una jornada que porta el nom de Rosa Leveroni, escriptora, que tindrà lloc el dia 15 de juny, dimarts 15 de juny de 2010, a l'Institut Català de les Dones, plaça Pere Coromines, número 1. I, a més, hi haurà un homenatge a la Rosa Leveroni a Cadaqués el dissabte 2 d'octubre de 2010. Hi haurà també una exposició itinerant sota el títol Rosa Leveroni, dona de lletres. Són una sèrie d'actes, aquesta jornada, aquest homenatge, aquesta exposició itinerant, organitzat per l'Institut Català de les Dones i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cadaqués i de l'Institut d'Estudis Catalans.
Bé, i avui es compleix el 600 aniversari de la mort de Martí l'Humà. Avui fa 600 anys que moria a Barcelona, als 53 anys, el comte rei Martí I l'Humà, rei d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sardenya i de Sicília. en contra d'allò que moltes vegades s'acostuma a creure, sí, va deixar fills, però cap d'ells va arribar a regnar, majorment perquè va morir sent infants, sent nadons. Bé, aquest va ser el darrer monarca, doncs, de la família, diguéssim, de la casa reial catalana, i després d'aquest vindria ja la família dels Trastàmara, escollida a través del compromís de Casp. Aquí hi ha cadascú que opini i projecti les seves filies i fòbies en relació a la història, però els fets són aquests.
Bé, una altra notícia. A Girona hi ha Fira Mercat. Del 4 al 16 de juny del 2010, Palau de Fires de Girona, Fira Mercat. Què és Fira Mercat? Doncs és una fira on tot el que es ven parla català. O sigui, tots els articles que es venen en català. Per exemple, hi ha salut, cerveses, caves i vins, articles de regal, artesania, papereria, mòbils, GPS, roba i calçat, llibres, bricolatge, esports, parament de la llar, ludoteca, còmics, cultura. En definitiva, els dies 4, 5, perdó, no he dit 16, és 4, 5 i 6 de juny d'aquest any, doncs és el primer any que es fa.
Si em permets fer un acudit, o sigui, si veus que se t'acosta una cervesa parlant català, és que ets el poble de...
De Girona.
Ah, és a Girona, perdó. És a la capital, doncs, del gironès.
Ara també acabo d'anunciar que hi haurà una tònica feta en català, també, ara. Tòniques en català. Es diu Tònica en català, que fa el Carné, que és un del president de l'Associació Catalana d'Empresaris, que farà també Tònica en català.
Més coses. Tenim una novetat, una novetat publicada per Bromera, concretament l'editorial Bromera publica el primer llibre per a joves de Salman Rushdie. Un llibre que es diu Harun i el mar de les històries, que és un viatge fantàstic i una defensa de la llibertat d'expressió. Us expliquem una mica l'argument breument. El pare de Harun, o d'Harun, és el més reconegut contacontes del país. L'anomenen Oceà de les Idees. Però l'home cau en el forat del silenci quan la mare d'Harun els abandona. Llavors, Harun fa un viatge a l'oceà de les corrents, de les històries, per tornar a son pare el do de la paraula. Sembla que l'autor Salman Rushdie va publicar aquest llibre l'any 1990. Era la primera obra que publicava després de la fàtua del febrer de 1989 que el condemnava a mort. La proclamà l'Ayatollah Khomeini, que considerava blasfema la novel·la Els versos satànics, i des d'aleshores que Salman Rushdie ha hagut d'amagar-se. Doncs sembla que Editorial Bromera, que ha publicat aquest llibre per a joves, també ha publicat de Salman Rushdie Els fills de la mitjanit i L'encantador de Florència.
Bé, i acabem de rebre el número 4 de la revista de les arts escèniques Hamlet. Aquesta revista du la data del 15 de maig d'aquest any i conté, doncs, articles de David Ruano sobre Nit de Reis de William Shakespeare, o també, doncs, una referència a l'obra Un déu salvatge de Yasmina Reza. Crec que de Yasmina Reza n'havíem parlat probablement en algun programa, i doncs de tota l'actualitat del camp de les arts escèniques.
Bé, els sindicats d'ensenyament es concentren contra la política educativa i les mesures d'estalvi. I, a més, com que resulta que s'ajunten aquí dues coses, al final es farà una vaga el dia 8 de juny, en lloc del 2, com s'havia anunciat, perquè doncs, es demana increment generalitzat de plantilles de mestres, la disminució d'alumnes per aula, la cobertura de les baixes amb substitucions des del primer dia, la desaparició de les hores extres, la gestió democràtica i participativa, el poder d'adhesió de claustres de professors i contra el calendari escolar, com vol impulsar el conseller Maragall contra la retallada de sous. Ha nascut també una nova veu crítica amb els sindicats que es diu Xarxa d'Innovació Pedagògica, que són docents crítics amb els sindicats perquè diu que només utilitzen els mestres per les qüestions pròpies, però que també són un altre sindicat, diguem-ne, que defensa els professors, el professorat. I amb això, no sé si hi ha alguna cosa més.
Sí, hi ha una cosa més. Resulta que s'ha publicat un llibre sobre la vida pagès i el món perdut de les masies. Un llibre i una exposició recuperen l'històric estudi de la masia catalana fets pels noucentistes. Resulta que entre el 1923 i el 1936 un grup de científics i humanistes, sota l'impuls del mecenes Rafael Patxot i el Centre Excursionista de Catalunya, van recórrer les terres de Catalunya i les Illes Balears per documentar la vida pagès. Doncs resulta que fins al 13 de juny a l'Espai Natura de Caixa Sabadell es podrà veure l'exposició itinerant La vida a pagès, estudi de la masia catalana. I a més, Tota aquesta recerca que s'ha fet, especialment fotogràfica, i l'història d'aquest projecte es mostren en un llibre editat per La Magrana que es diu La vida de pagès, el món perdut de les masies i les possessions de Catalunya i les Balears, estudi de la masia catalana. Per tant, ja ho sabeu, tots aquests que us interessi el món de la masia, d'aquest tipus d'edificis, doncs teniu aquest llibre que ha publicat La Magrana i aquesta exposició que podeu veure en aquest espai natura de Caixa Sabadell. Toca fer la frase d'avui. Acomiadem el programa, com sempre, amb aquesta secció. Val més actuar exposant-se a penedir-se d'això que es fa que penedir-se de no haver fet res. Una frase que va dir Giovanni Boccaccio, un escriptor toscà que va viure al segle XIV.
Devia haver fet alguna cosa.
Sí, va escriure algunes coses. Doncs amb això, amb aquestes paraules de Francesc, doncs acomiadem el programa.
Meves no, de Boccaccio.
Bé, però deves interpretar a Boccaccio. Doncs convideu el programa d'avui. Esperem que la setmana que ve no falteu a la cita, Tirant de Llibres us està esperant, i a veure si un dia us atreviu a trucar, a trucar i dir-nos algunes coses. El 93 864 12 21.
Sí, i tots aquells i totes aquelles que vau contestar un test per obtenir un premi que es repartia a la plaça de Vila, doncs sí, la resposta correcta era el nom d'aquest programa i els integrants d'aquest programa, és a dir, Tirant de Llibres.
Bé, amics i amics, fins dilluns que ve. Bona setmana.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.